La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
És la setmana d'inici de curs. Per tots, també per aquells que somien amb arribar a l'elit màxima del seu esport. El CAR de Sant Cugat disposa del seu propi institut, l'Institut CAR, on alumnes d'ESO, de batxillerat i també de cicle formatiu compaginen la pràctica de l'esport en formació amb vistes amb el punt de vista més alt possible amb la seva formació obligatòria i també superior a nivell personal. La directora del centre és la Marta Arnaiz. Hola Marta, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha sigut la tornada del curs per les feres? Han vingut tranquils?
Bueno, sí, han vingut tranquils. Són adolescents, eh? Alt rendiment, però adolescents. I bueno, bé, ha anat bé. Vam fer la trobada doncs, el dia 8, com la resta de centres, no? de la obligatòria. I avui hem tingut la postobligatòria com la resta de centres públics. Vull dir que bé. És important perquè, clar, tenim una tongada important d'alumnat que ens arriba nou. I això, doncs, cada any s'ha d'encaixar també i és un plus que potser en referència a altres centres, doncs, no, és una cosa molt singular també nostra, no?
Aquesta és una de les qüestions que volia tractar amb tu. Mira, doncs arrenco per aquí, perquè documentant l'entrevista ens ho plantejàvem de dir, ostres, és que clar, els alumnes, els d'ESO i els de batxillerat són alumnes que estan becats pel seu rendiment esportiu. Si hi arriba un moment que per rendiment no tens beca, no renoves la beca, entenc que has de deixar l'institut, entenc que en el moment que agafes la beca, potser és a mitja ESO, a mig primer cicle, a mig segon cicle d'ESO, això altera molt a l'hora de configurar els grups i a l'hora de la convivència entre ells?
Mira, nosaltres, primer t'explico una mica l'estructura molt ràpidament, som una piràmide invertida. Això vol dir, quan parlem d'alumnat d'ESO i batxillerat, que nosaltres l'alt rendiment, comencem amb tecnificacions a primer d'ESO, podeu imaginar doncs, que alumnes d'11 a 12 anys quan arriben doncs, no és el mateix que tenir 17-18 anys quan acaben. No? Aleshores, comencem amb poquets alumnes i acabem amb molts alumnes. És a dir, a diferència d'altres centres, podem començar doncs, amb ràtios de 8-10 i acabem amb ràtios de 60 alumnes a segon de batxillerat. Per tant, som una piràmide invertida. Això fa que les entrades més importants siguin a tercer d'ESO i a primer de batxillerat, sobretot a tercer d'ESO, perquè amb 14 anys és el moment on ja es pot veure on aquell esportista doncs, pot tenir doncs, unes característiques que ja van cap a l'alt rendiment. No? I aleshores és on es comença a tenir la principal entrada. En referència al que em deies, dir-te que l'alumnat és veritat que segueixi l'institut o no, no depèn de nosaltres, sinó depèn doncs, això de tota una sèrie de valoracions. A vegades són lesions, no sempre ha de ser el rendiment. A vegades és decisió del propi alumne o el propi esportista o de la pròpia família, que també doncs, arriba un moment que diuen ell aquesta càrrega doncs, no és sana o simplement tenim un altre objectiu i aquest doncs, ja s'ha acabat. Però dir-te que també quan tenim alumnat que està a final d'etapa, per exemple, un primer de batxillerat, encara que la beca no renovi, nosaltres a l'institut acaba l'etapa segon de batxillerat o a tercer d'ESO.
És a dir, si estan
intentem veure una miqueta.
Exacte, aquests packs de primer cicle, primer segon d'ESO, segon cicle, tercer quart d'ESO, no els feu canviar d'institut a l'acabar tercer d'ESO.
Exacte, és a dir, sempre que tenim una baixa, mirem una mica quines són les característiques i si realment és positiu o no, perquè no sempre és positiu a continuació a l'institut. Per què? Perquè bueno, tenim alumnes que si venen de Terres de l'Ebre no serà positiu que es quedin allà. I a més, la beca, diguéssim, a l'institut es poden quedar, però el que diguéssim la beca no la tindran, per tant no poden fer quedar-se de forma interna, no? Per exemple, un cas, diguéssim, extrem de distància física. Podria haver un altre de que potser no encaixa bé de que la resta de companys i companyes segueixin anant entrenant i ell o ella no, per un tema de lesió. Tot això s'ha de veure també si a nivell de salut mental també és positiu per l'alumne.
Clar, estem obrint moltes ramificacions per les quals m'interessava entrar. No, i m'agrada que fem així com un resum global, eh? Perquè, sí. Clar, és una edat dels 11 a 12 que comencen l'ESO fins als 18 que acaben, en què si als instituts normals hi ha molta diferència, en un ambient com el, com el dels que estan entrenant per tant de bo algun dia arribar a l'esport d'elit, encara és més pronunciada? O el fet de que hi hagi el fil conductor de l'esport ho mitiga una mica més?
Perdona, no t'he acabat d'entendre. Mitiga el que, Joan,
La diferència, és a dir, quan entren amb 11 o 12 anys, que jo em recordo entrar a l'ESO sent un pipiolo i surts ja que pràcticament sí. Major d'edat, no? Tu quan sí. Veus els nens de primer d'ESO i els de 18 anys en un institut, dius, és que són mons absolutament diferents. Ah. Això sí. Encara és més accentuat a l'Institut CAR o no? O el fet que hi hagi l'esport pel mig ho suavitza tot una mica més?
Totalment. És a dir, allà pensa que una de les lluites que tenim, bueno, lluites, coses que realment doncs, treballem moltíssim, és la cohesió grupal, perquè l'esportista és esportista. Llavors es treballa molt per esports i es relacionen per esports. I aleshores, quan nosaltres intentem treballar a través del grup tutoria, que és el que ens toca a nosaltres fer des de l'institut, no? I treballar aquesta cohesió grupal doncs, del grup, com a qualsevol altre institut, doncs ens n'adonem que quan fas qualsevol activitat, pensa que ells no tenen ni pati, a diferència d'altres centres ordinaris, no tenim pati i no tenim sortides. Fem una sortida només a l'any que paralitzem tots els entrenaments i aquell dia és el dia de l'institut i aleshores cada grup surt a llocs diferents amb un objectiu didàctic, òbviament. Què passa? Quan fem qualsevol activitat, jo què sé, la castanyada, bueno, nosaltres li diem cartanyada, la castanyada, carnestoltes, tal, que vol dir fer una activitat allà dins, d'una hora i mitja, dues hores. Ells s'agrupen sempre per esports. Què vol dir això? Que sí que hi ha una relació que és molt maca també, perquè pots veure que un nano de primer d'ESO, el seu referent, doncs si és d'un esport que hi ha primer de batxillerat, es relaciona amb primer de batxillerat. És a dir, la barreja d'esport prioritza la barreja a vegades de la classe. I aleshores te'n deixen anar tu al menjador, és molt divertit perquè tu vas al menjador i no estaran per edats, estaran per esport. I aleshores aquesta barreja, diguéssim, mentre que en un altre institut sí que hi ha, doncs això és el que dius tu, no? El pipiolo de primer d'ESO que arriba, a més allà per esports, físicament són molt petits, perquè hi ha uns esports que són més de primer d'ESO, nosaltres ja ho sabem, i no tindràs un waterpolista primer d'ESO. És molt excepcional. Val? Per dir un exemple, que els waterpolistes ja sabem com són, o les waterpolistes, vull dir, bueno, tenen uns cossos que ja també és una de les coses, la diversitat de cossos, no? Que això passa a qualsevol institut, òbviament, no? Però allà encara més, vull dir, clar, una waterpolista, una de rítmica, tal. I aleshores es relaciona molt, doncs, això, per esports. Aleshores, aquest tema de l'edat queda molt barrejat. I això és maco. Sí. Una part que és maca. Després ens toca treballar el sentit de grup tutoria, que això... ens costa doncs, treballar-ho, però ho fem.
Vull dir. Suposo que s'han de treballar moltes coses. També, per exemple, clar, tu quan parles amb pares de nanos i nanes que destaquen amb l'esport, et diuen, sí, però l'important també és que estudiï, que no perdo el focus, que l'esport vés a saber si pots arribar-hi, si no, si una lesió et deixa pel camí o tal, que estudiïn, però clar, aquests, a l'hora que vosaltres heu de fer aquest paper de que prioritzin la seva educació personal i formal i acadèmica, alhora tenen una beca per intentar rendir al màxim, per intentar arribar a l'elit mundial. Molts somien amb Jocs Olímpics, amb campionats del món, amb campionats d'Europa. Com es compagina aquesta obligació, entre cometes, que dona la beca d'haver de focalitzar tant en l'esport i alhora que, clar, l'esport entenc que també és el seu hobby alhora, que no perdin el fil del que és l'obligació acadèmica?
Jo crec que el tema de acadèmic el tenen molt clar. Sí que és veritat que ells, la seva il·lusió és l'esport, i això no ho negarem, vull dir, és veritat. Però és veritat que la part acadèmica té un pes també important, perquè és veritat que sempre hi ha, vull dir, alumnat de tot tipus, perquè a vegades també creiem que al rendiment no hi ha necessitats educatives especials, ni hi ha alumnat vulnerable, ni si tot això existeix, també, vull dir, pot haver-hi esport d'elit i pot haver-hi això, no és incompatible. Però sí que és cert que porten una disciplina darrere que es traspassa també a l'àmbit acadèmic. Aleshores, sí que és veritat que les famílies com l'alumnat, aquesta importància cap a l'aprenentatge, està allò tenen clar. Sempre hi ha excepcions, sempre hi ha excepcions, òbviament. Jo crec que aquí cal ressaltar que és molt important també la coordinació amb els equips tècnics, és a dir, amb entrenadors i entrenadores, això és bàsic, i també amb el CAR, és a dir, aquesta relació que tenim i aquesta forma, doncs, aquesta visió holística de l'esportista, no? Des de la vessant esportiva, educativa, vocacional, psicològica, no? També aquest treball amb els psicos que tenim ens fa doncs, que puguem treballar d'aquesta doncs, manera i que la part acadèmica també tingui el seu pes. Però hi ha moments que és complicat.
I s'adapta al calendari? I s'adapta al calendari en el sentit de dir, clar, és que aquests al maig tenen campionats d'Espanya, els del waterpolo tenen no sé què, les gimnastes tenen no sé quantos, les de la natació artística... Ja, aquests, és a dir, de que no tinguin l'època d'exàmens, tancaments de trimestres, com el curs acadèmic normal, s'adapta quan... Que no coincideixi el pic d'exàmens amb el pic de competició?
Aquest és el tema. Aquest és el gran tema. Primer dic que és un treball molt artesanal en el sentit de que cada esportista pot ser diferent. És a dir, hem tingut a segon de batxillerat alumnes que han estat en cicle olímpic. Sí? Hem tingut doncs, el tema de la natació doncs, sincronitzada, no? Bueno, artística. Hem tingut doncs, waterpolos, hem tingut doncs, bueno, l'Alberto també, no? Amb el tema d'escalada. Vull dir, tots aquests alumnes els hem tingut allà. Per tant, quan estàs en cicle olímpic, el que està clar que has de fer una cosa a mesura. O sigui, allò és artesanal completament i el que has de mirar és on tindran les seves càrregues esportives, com les tindran i com tindran el seu horari i com tenim el nostre horari i a partir d'aquí fer atencions totalment individualitzades i horaris individualitzats. Tu pots tenir un grup de waterpolo, un grup de rítmica, però no tothom sempre va a la mateixa competició de la mateixa manera. Aleshores, el que nosaltres treballem és a partir de tutors de carrera dual. La carrera dual, bueno, ja ho sabeu, és fer compatible la carrera esportiva i la carrera acadèmica. I a partir d'aquí, cada professor el que fa és que té uns alumnes assignats. Sobretot, des del primer moment ja posem el focus en aquells alumnes que poden tenir més dificultats per absentisme. Parlem sempre d'absentisme esportiu. Per tant, doncs, aquí aquests professors el que fan és que en funció de les necessitats que pugui tenir aquell alumne ja fan una atenció individualitzada. Aleshores, a part del tutor de grup, a part del departament d'orientació, I aleshores el que fem també és escollir els tutors de carrera dual en funció del perfil personal del docent i de les necessitats de l'esportista. Hi ha gent que, per exemple, si és un tema més de gestió de l'estrès o potser no es troba tan a gust, no es troba tan còmode, però en canvi si és d'organització, dius, ostres, aquest docent en organització és un crac, doncs posem-lo aquí. És a dir, que la gent també es trobi còmoda a l'hora de fer tot aquest seguiment, però és un seguiment molt, molt personalitzat, molt fet a mida.
Clar. I acabo amb un assumpte que em treies abans, que són els que venen de fora. Marta, clar, no deixen de ser nanos, potser alguns de 13, 14, 15 anys, 16, que estan a l'escola a les hores que estan i entrenen a les hores que entrenen, però clar, com podeu ajudar-los a que es creïn un entorn sa, segur, confortable, els que, doncs, no sé, hi ha gent que ve de les Canàries, hi ha gent que ve d'Andalusia, hi ha gent que ve de Galícia.
A veure, nosaltres el que treballem molt, i per nosaltres és una prioritat, i així li diem a les famílies, és el benestar emocional. I treballem molt sobretot treballem molt la planificació i l'organització, és a dir, hem d'anticipar escenaris que ens trobarem, això indiscutible, i després el que treballem molt és equipar l'alumne. Que jo diria que qualsevol alumne de qualsevol institut públic de Catalunya doncs, seria, però en aquest cas encara més, tot el tema de l'autogestió, de la planificació integral de la setmana, tot el tema de com abordarem doncs, diferents situacions també de la gestió del temps, de la gestió de l'estrès, del cansament, la recuperació d'aquest cansament. És a dir, el que treballem moltíssim és veure i treballar sobretot la responsabilitat i que l'alumne sigui proactiu. És a dir, jo tinc una competició perfecta, tinc un examen, aquest examen indiscutiblement que te l'ajornarem, perquè aquest és el nostre sentit, no? I flexibilitzarem, però tu has de ser proactiu, has de coordinar-te amb el professor, has d'informar-li, has de fer... És a dir, el que treballem molt és la corresponsabilitat i a l'equip aquest alumne en tota una sèrie de competències personals que puguin donar resposta a les seves necessitats, que es trobarà doncs, en diferents àmbits, no? Aquesta seria la clau principal.
Em sembla molt interessant. És la Marta Arnaiz, és la directora de l'Institut CAR, que aquesta setmana, com la resta d'instituts de Catalunya, ha començat el curs amb la particularitat aquesta, que els seus alumnes d'ESO i batxillerat són tots becats, perquè són projectes d'esportistes d'alt nivell, i així ens explica com compaginen la seva formació acadèmica i la seva formació com a persones amb intentar assolir el màxim nivell esportiu que el seu talent, el seu esforç i la sort que sempre es necessita els hi permetin. Marta Arnaiz, un plaer, moltes gràcies per passar per la graderia avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.